Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez nega cap mena de finançament irregular del PSOE, però sí que admet que en ocasions ha rebut petites quantitats en efectiu justificades en factura. Jordi Fortià.
Ho ha fet en una tensa compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo. El president ha titllat la comissió de difamació.
En mi caso, en el caso de cualquier miembro de la Ejecutiva Federal, desde luego, señoría, esto ha sido siempre contrafactura y, por tanto, dentro de lo que se exige pues a toda institución. Aquí mismo, en el Senado, también se han permitido pagos en efectivo y nadie ha puesto el grito en el cielo.
Els afiliats de Junts avalen el trencament amb el PSOE amb el 87% dels vots.
Dues terceres parts dels afiliats del partit han participat en la consulta que s'ha fet els dos darrers dies.
El govern flexibilitzarà els ajuts als municipis ebrencs perquè reparin més ràpidament els danys dels aiguats.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, han comparegut al Parlament per explicar la gestió dels aiguats a l'Ebre. Dalmau ha detallat el nou sistema que permetrà avançar bestretes als ajuntaments.
Reduint burocràcia, li he dit, intentant muntar un sistema de bestretes, que crec que és una de les qüestions de fons que hem d'abordar des del punt de vista de les subvencions. Jo ho parlo amb vostès, ho parlo amb el món local, i és un clam en general, diguem-ne, la complexitat que tenim per poder fer una transferència a un ajuntament. No li estem transferint a una empresa privada o a una associació de veïns, li estem transferint a un ajuntament del país.
En cultura, un congrés acadèmic internacional a Barcelona i una exposició al Museu d'Història encapçalaran els actes de l'any Gaudí.
Una efemèride que commemorarà l'any vinent el centenari de la mort del reconegut arquitecte català. Un centenar d'activitats escampades per tot el territori difondran la seva figura i obra, desmentint també mites com que imitava les formes de la natura. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
En realitat, el que en fa Gaudí és analitzar quines són aquestes lleis que conformen i que donen pas a el que és la natura. El resultat sempre té una interpretació possible de, mira, això em recorda una papallona, això em recorda un escamat, però el seu objectiu no és la mímesi d'aquestes formes que té la natura, sinó el com aquestes es generen.
I en esports, Toni Castro, avui acaba la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol amb la participació de tres equips catalans.
El Nàstic de Tarragona visita a les 8 l'Atlètic Balears i a les 9 tenim duel català. L'Espanyol visita l'Atlètic Lleida al Camp d'Esports. Ahir Sabadell i Sant Andreu van superar Ronda la pròrroga i el Reus als penals contra l'Europa i l'Atlètic Sant Just va caure contra la Mallorca.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Canvis sobtats els que estem tenint aquests darrers dies. Ahir molts núvols i pluja, avui molta més tranquil·litat. La temperatura també s'ha anat espavilant, ha anat pujant respecte ahir a la tarda, tot i que en alguns racons de l'altiplà central, a cavall del Solsonès, de la Segarra, l'Anoia, el Bages, aquí l'ambient ha quedat una mica més fresquet que ahir perquè els núvols han persistit més. De fet, en aquests moments s'han trencat força i per tant la tranquil·litat impera, de moment també amb vent feble. Aquesta propera nit s'hi posarà la boira una altra vegada. Bàsicament més local que la del dijous al matí, però la tindrem a molts racons de la Catalunya central i també del Pla de Lleida. Evidentment, alguns núvols que es formaran a Girona, però ràpidament aquestes nuvolades s'aniran desfent al llarg del divendres. Per tant, el temps quedarà més serè i atenció al darrer dia del mes d'octubre. Acabarà sent més càlid encara que avui. Sí que al matí despertarà frescal i humit, però la tarda del divendres, déu-n'hi-do l'ambient suau que hi haurà. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Jornada avui més complicada que no pas ahir a aquesta hora. Comencem amb les incidències a autopista AP7, zona de Subirats, i teníem un camió avariat que tallava carril en sentit de sud, en sentit Tarragona. L'acaben de retirar, però encara parlem d'aturades molt importants de més de 10 quilòmetres entre Gelida i Subirats. Això passa, com et deia, a l'autopista AP7, i en sentit sud, en sentit Tarragona, a causa d'un camió avariat, en principi ja retirat. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, les dues rondes són molt plenes en sentit Besòs. Ronda de dalt, ja des d'Esplugues fins a arribar a la Guinaueta, sentit Besòs, com et deia, però també la ronda litoral entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, les dues rondes molt carregades, sobretot anant cap al nus de la Trinitat. De la resta de vies ens quedem amb la B23, retencions entre l'Avinguda Diagonal i Esplugues de Llobregat. Sortint de Barcelona, veiem que és a causa d'un vehicle avariat També hi ha aturades importants a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, i ara sí acabem amb la C60 aturades d'un parell de quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pedro Sánchez nega cap mena de finançament irregular del PSOE, però sí que ha admès que en ocasions ha rebut petites quantitats en efectiu justificades en factura.
Ho ha fet en una tensa compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo, en què ha qualificat el finançament del PSOE d'absolutament net, legal i regular. Ha negat l'existència de cap caixa B i assegura que amb el temps la veritat sortirà a la llum. De fet, ha estat un debat marcat per un interrogatori molt dur i amb moltes interrupcions per part, sobretot, dels senadors del PP i de Vox.
Un fet aquest que ha estat aprofitat pel també líder del PSOE per titllar la comissió de circ, Jordi Casino.
El president espanyol ha negat cap caixa B del PSOE, però sí que ha admès haver rebut en alguna ocasió la liquidació de despeses en efectiu, però sempre contra factura i mai quantitats superiors a 1.000 euros. Un fet aquest que per Sánchez contrasta amb l'activitat d'altres formacions com el PP.
En mi caso, en el caso de cualquier miembro de la Ejecutiva Federal, desde luego, señoría, esto ha sido siempre contra factura y, por tanto, dentro de lo que se exige pues a toda institución. Aquí mismo, en el Senado, pues también se han permitido pagos en efectivo, hasta, por casualidad, mi comparecencia en esta Cámara, y nadie ha puesto el grito en el cielo.
Hay otros partidos que tienen esos sobresueldos muchas veces sin declarar y recibidos en negro.
Un Sánchez que en diverses ocasions ha desqualificat la comissió impulsada pel PP, titllant-la de circ i de ser la comissió de la difamació per voler esbrinar, ha dit coses que no li pertoquen a una cambra, al Senat, que el que ha de fer és vetllar pel control territorial. Un comentari aquest que ha portat el president de la comissió a cridar-li l'atenció.
Aquí parece que el sentido común en esta comissió de difamació no...
Oiga, hay un señor Sánchez, favor,
señor Gordillo, serán retiradas esas palabras del diario de sesiones.
No, pues yo ruego que suponen...
Des de Junts, que s'ha situat ja a l'oposició, en paraules del seu senador Eduard Pujol, han denunciat no poder parlar en català a la comissió, un fet aquest que ha estat lamentat també per Pedro Sánchez, qui ha recordat que és per culpa del PP, que és qui té la majoria absoluta al Senat, i que ha tornat a estendre la mà als de Carles Puigdemont.
Doncs per cert que els afiliats de Junts han ratificat aquesta tarda la decisió de la direcció de posar punt i final a l'acord d'investidura amb el PSOE amb un 86,98% de vots favorables.
Hi ha participat un 66,9% dels afiliats. El resultat concret ha estat aquest 86,98% de vots afirmatius i un 10,22% de vots negatius i un 2,80% de vots en blanc.
Notícies en xarxa.
El govern flexibilitzarà els ajuts als municipis ebrencs perquè reparin més ràpidament els danys dels aiguats i admet que calen millores en la gestió d'emergències en l'àmbit viari.
Ho han explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en una compareixença al Parlament per donar explicacions a la gestió dels aiguats a l'Ebre.
Mont Carvajal.
Amb els canvis que pretén el govern, els ajuntaments tindran 3 mesos per sol·licitar ajudes i no fins ara, i ja no hauran de presentar un projecte executiu amb informes verificats per inspectors in situ, sinó només una memòria tècnica. El conseller de la Presidència del MAU ha defensat que la confiança mútua ha de facilitar els tractes.
Reduint burocràcia, li he dit, intentant mutar un sistema de bestretes, que crec que és una de les qüestions de fons que hem d'abordar des del punt de vista de les subvencions. Jo ho parlo amb vostès, ho parlo amb el món local, i és un clam en general, diguem-ne, la complexitat que tenim per poder fer una transferència a un ajuntament, no li estem transferint, diguem-ne, a una empresa privada o a una associació de veïns, li estem transferint a un ajuntament del país.
Dalmau ha assegurat que s'han executat la meitat de les 120 accions de reparació previstes. Són obres de talussos, escolleres, guals, passos de barrancs o camins que l'aigua es va endur. I ha dit que caldrà ampliar els ajuts, si bé no ha concretat cap xifra. De moment s'han aprovat 10 milions d'euros directes i 50 milions en línies de crèdits tous.
I encara parlant d'aiguats, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat que compareixeran els pròxims dies per parlar de la tragèdia de la Dana del 29-O sense concretar per què ni a on.
El president valencià ha assegurat que es fa càrrec del dia d'ahir i no deixa de pensar en el que significa, en referència al funeral d'estat en què va ser escridassat i insultat per part de familiars de les víctimes. Mazón té data per compareixer a la comissió d'investigació sobre la Dana del Congrés el 17 de novembre.
Justament avui, Acció Cultural del País Valencià ha qualificat d'insultant i feridor el comportament d'Amazon.
No només per assistir a una cerimònia on els familiars de les víctimes l'havien vetat, sinó per haver aprofitat el mateix dia del funeral per comparèixer públicament i reconèixer que les coses s'haurien pogut fer millor. Segons la presidenta d'Acció Cultural, Anna Oliver, el president protagonitza tota aquesta parafernàlia, ha dit textualment, només per salvar-se judicialment.
Deu ser l'única veritat que ha dit en aquest any, que efectivament se podien haver fet millor si cadascú hagués estat en el seu lloc. Què se va fer els dies anteriors? Perquè el centre de coordinació d'emergències, tu l'has de preveure els dies en els que se t'avança i se t'advertix que n'hi ha un risc per a la població. I això no ho va fer. Per tant, és molt lamentable tota la seva actuació que va des de l'any passat encaminada a salvar-se judicialment.
Oliver subratlla que un any després, per tota la societat valenciana, encara resulta incomprensible que Amazon continuï en el càrrec.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, l'equip sènior femení del Bisbal Bàsquet denuncia que algú va gravar les jugadores mentre es dutxaven en acabar un entrenament. Els fets van succeir fa un mes i lamenten que després de les reunions amb l'Ajuntament, on van proposar mesures de seguretat, encara no s'hagi fet res. Televisió Costa Brava, Joan Paradeda.
Els fets van passar el dilluns 29 de setembre, després d'un entrenament. Es van reunir amb l'Ajuntament per demanar més mesures de seguretat i assenyalen que el que se'ls va prometre no s'ha complert. Ho explica la jugadora del Bisbal Bàsquet, Mireia Pi.
Tot el que ens van prometre a l'Ajuntament no s'ha fet res i hem dit, bueno, doncs potser és hora de portar-ho xarxes i que es moguin a fils. Seguretat, cap ni una, trobem. Per desgràcia ha hagut de passar alguna cosa perquè es mogui i tot i així veiem que de moment no s'ha mogut.
Les mesures que van proposar va ser arreglar la porta de l'entrada, tancar l'espai per sobre les parets dels vestuaris i càmeres de seguretat a les instal·lacions. Des del club donen suport a l'equip i denuncien que en un mes no ha canviat res. Així ho diu el seu president, Joan Bassa.
Li van proposar un seguit de mesures que ells de seguida, entenent la gravetat de la situació, van dir que sí i que s'implementarien. El problema el tenim, que fins al dia d'avui encara no s'ha fet res.
Des de l'Ajuntament també condemnen els fets i asseguren que aquesta setmana ja taparan part de la paret dels vestuaris.
Detenen un regidor de Sant Hipòlit de Voltregà per violència de gènere.
El regidor de Sant Voltregà de l'Ajuntament de Sant Hipòlit, Enric Cruells, va renunciar als seus càrrecs públics aquest dilluns al matí després que un jutjat de Vic l'hagi condemnat per un cas de violències dins de l'àmbit de la llar. Els Mossos el van detenir dissabte i en un judici ràpid diumenge es va decretar l'ordre d'allunyament. El mateix dilluns al matí va renunciar a tots els càrrecs públics. Des del consistori i Sant Voltregà han condemnat els fets.
I a la Vall d'Aran han detingut un home de 31 anys acusat d'agredir sexualment una menor d'edat i oferir diners a canvi de sexe a quatre joves més.
La detenció la va fer els Mossos divendres. El presumpte agressor és propietari d'un establiment de restauració i els fets haurien passat al mateix local. Aquestes proposicions les feia als baixos de l'establiment, on hi ha un espai d'oci amb futbolins i billars freqüentat per gent jove. L'arrestat ja va ser detingut al febrer per un altre delicte contra la llibertat sexual a una dona.
Encara en successos, la Guàrdia Civil desarticula una organització criminal dedicada a la logística de narcolanxes i al tràfic de drogues.
A l'operació s'han detingut 7 persones implicades en la custòdia, preparació, botadura i pilotatge d'embarcacions d'alta velocitat utilitzades per al transport de xis.
La Plana Ràdio, Tere Giner.
L'operació va culminar amb la detenció i investigació de 7 persones acusades de delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, contraband, blanqueig de capitals i també defraudació de fluid elèctric. La investigació va iniciar-se l'agost del 2024, quan els agents van tenir coneixement d'una ubicació d'una nau industrial que podia estar custodiant una narcolanxa. Durant diverses setmanes, els investigadors també van mantenir una vigilància intensiva fins que a finals de setembre van detectar com es traslladava aquesta narcolanxa a una nau industrial situada al polígon de Santa Bàrbara. Durant la fase final de l'operació van fer entrades i registres a Reus, Cambrils, la Selva del Camp, la Seca i Santa Bàrbara. Els 7 detinguts entre 30 i 50 anys van ser posats a disposició judicial. 4 van quedar-se en llibertat amb mesures cautelars.
Tensió al plenari de la Diputació de Barcelona. Un diputat dels Comuns ha titllat de neonazi el diputat de Vox. La dreta i l'ultradreta han demanat que no constés a l'acte i la presidenta accidental, Marta Ferrés, ho ha fet retirar. Mont Carvajal.
La tensió s'ha produït quan s'ha debatut una moció de Junts per augmentar a 10 els anys d'empadronament per optar a un pis públic de lloguer. El diputat dels Comuns, Marc Serra, ha anat pujant el to per expressar que només el Partit Popular i Vox defensaven la mesura, fins que li ha dit neonazi el diputat de Vox. Ell s'ha queixat que això no havia passat mai al ple de la Diputació i li ha demanat que ho retirés. I llavors el diputat Serra ha fet això.
Mirin, anava a retirar aquesta paraula que li ha dirigit al senyor Jordi de la Fuente, no al seu partit, sinó a vostè, personalment. Però abans de retirar-la he pensat, farem un exercici. Preguntarem a ChatGPT. Jordi de la Fuente és un neonazi?
Sisplau.
La resposta és sí. Según múltiples fuentes, hay evidencias de que Jordi de la Fuente tuvo un pasado vinculado a grupos de ideología neonazi de extrema derecha.
I quan ha acabat de llegir-ho tot, s'ha reafirmat.
Per tant, és veritat que mai havia passat una paraula tan gruixuda com aquesta en el PREP, però és que mai havíem tingut un diputat amb aquest passat.
La moció s'ha rebutjat. D'altra banda, el plenari ha aprovat el catàleg de serveis als municipis dotat amb 88 milions d'euros.
I també en l'àmbit local, l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, busca la manera de pagar les nòmines d'octubre dels 15 treballadors municipals.
El cas és que aquest Ajuntament del Segrià no té problemes econòmics, sinó burocràtics. Fa setmanes que va perdre l'interventor, que és l'encarregat de signar els documents per pagar els sous.
Uau, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
El darrer interventor ha marxat, ja que ha guanyat unes oposicions en una altra administració. Amb aquests ja en són 7 que han passat pel càrrec en els darrers 2 anys. Marxen quan troben una millor plaça o poden consolidar la seva plaça en una administració més gran. Soler explica que han intentat trobar un altre interventor a través del Consell Comarcal i Diputació, però no hi ha cap lliure. El fet que no hi hagi aquesta figura administrativa paralitza totes les accions d'un ajuntament. Fins al punt que a dia 30, des de l'agutzil, passant per l'administrativa o la professora de l'escola Bressol, no han cobrat.
No surt res, han cobrat, perquè i ara pues, tinc que implorar al banc, i si no, me queda una última, que és agafar la possible targeta que hi hagi pels pagaments regulars que hi pugui haver, i anar traient diners a poc a poc per poder pagar. És que ja, què faig? Què li dic a un treballador de l'Ajuntament que té el seu fill estudiant a Barcelona o que té que pagar una hipoteca?
Aquesta és una situació límit, però la paralització afecta en tot. No es poden signar autoritzacions a empreses, pagar a proveïdors, fer tràmits d'empadronament o altres accions necessàries per al dia a dia de qualsevol ajuntament.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2%.
El Consell de Govern del Banc ha fet bones les previsions que apuntaven a un manteniment del tipus davant la bona xifra d'inflació a l'eurozona, que al setembre s'ha situat en el 2,2%, molt a prop de l'objectiu del 2%. Ahir la Reserva Federal nord-americana va rebaixar els tipus en un quart de punt, fins al 4,25%.
Tot això mentre la inflació repunta una dècima al mes d'octubre a Espanya i la variació anual se situa en el 3,1%.
Aquest increment es deu al fet que els preus de l'electricitat van pujar més que a l'octubre del 2024 i també a l'augment dels preus del transport aeri i per ferrocarril. Aquestes pujades es compensen en part per la disminució dels preus de les benzines.
En l'àmbit laboral, els tècnics superiors sanitaris han començat aquest matí la primera de les 4 jornades de vaga nacional convocada pels sindicats. A Girona, treballadors del Trueta, el Santa Caterina o el Cap Güell s'han concentrat davant l'Hospital Josep Trueta. Televisió de Girona, Edu Llinàs.
Els professionals lamenten que les negociacions que s'havien fet fa mesos amb el Ministeri de Sanitat i que van portar-los a desconvocar les vagues del juny s'han tancat sense veure satisfetes les seves demandes. El sindicat reivindica el reconeixement del caràcter oficial de professió sanitària titulada i reglada, una retribució adequada amb el grup B i l'homologació de la seva titulació en l'entorn europeu. Paula Hugué és delegada del CIETES i el comitè IDIC.
Som una part essencial per la sanitat, som tècnics que fem diagnòstics, tractaments i sembla que siguem professionals de segona. També una de les coses que reivindiquem és l'intrusisme que n'hi ha a la nostra professió. Fent un curs de X hores ja poden estar en el nostre servei.
Rebeca Soriguer és del Comitè de Vaga Estatal.
Nosaltres no estem disposats a tornar a sentar-nos a cap taula de diàleg, sinó és perquè hi hagi un compromís ferm de lo que ja es va comprometre per al fi de vaga del juny.
Ha estat convocada per aquest dijous i demà divendres i també per dilluns i dimarts de la setmana que ve.
I encara una darrera qüestió, reduir un 30% els accidents mortals i amb ferits greus a Barcelona és un dels objectius de l'Observatori de la Motocicleta. Carina Bellvé.
A banda de la reducció immediata del 30% de la sinistralitat greu, l'Observatori també preveu la creació de 50 noves zones avançades per a motos a les principals cruïlles de l'Eixample i de 24.000 places d'aparcament, 20.000 d'elles en calçada i la resta en pàrquings. Per tant, l'Ajuntament descarta les àrees verdes i blaves per a motos, és a dir, l'estacionament de pagament. En paral·lel, el consistori també preveu impulsar nous ajuts per a la compra de motos elèctriques amb l'objectiu que a curt termini el 20% de les motos i la meitat dels ciclomotors que hi circulen per la ciutat siguin endollables. vulnerables. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
És el primer cop que es crea un observatori per la motocicleta. És un pas important, un mecanisme, aquest observatori, on, com podeu veure, entitats del sector i l'Ajuntament treballem conjuntament per implementar mesures que responguin a les necessitats reals al voltant del món de la moto a la nostra ciutat.
Així doncs, seguretat, convivència en l'espai públic i transició verda són els tres eixos de treball d'aquest observatori de la moto que es reunirà de forma trimestral a Barcelona.
En cultura, un congrés acadèmic internacional i una exposició al Museu d'Història de Catalunya seran dos dels actes fonamentals de l'any Gaudí, una efemèride que commemorarà l'any vinent el centenari de la mort del reconegut arquitecte català.
Un centenar d'activitats escampades per tot el territori difondran la seva figura i obra amb un pressupost de 6 milions i mig d'euros.
Maite Polo.
L'any Gaudí ampliarà el coneixement sobre el geni amb un congrés a la Pedrera de Barcelona d'alt nivell científic i donarà a conèixer tota la seva obra, inclosa la que ha estat destruïda en algun moment i la no realitzada. Un dels objectius de l'any Gaudí serà també desmentir mites, per exemple, que Gaudí no feia plànols o que imita les formes de la natura. Ho ha explicat el comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana.
En realitat, el que fa Gaudí és analitzar quines són aquestes lleis que conformen i que donen pas a el que és la natura. El resultat sempre té una interpretació possible de, mira, això em recorda una papallona, això em recorda un escamat, això em recorda una forma orgànica, però el seu objectiu no és la mime d'aquestes formes que té la natura, sinó el com aquestes es generen.
L'any Gaudí s'inaugurarà el dissabte 8 de novembre a Reus i Riudoms, al Baix Camp, on Gaudí va passar la infantesa i l'adolescència.
I l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona treballa per fer aflorar el biaix de gènere en la documentació històrica. David Navarro.
Fa dos anys que l'Arxiu General de la Diputació va començar a aplicar el Pla de Gènere Interseccional. Aquesta iniciativa, pionera internacionalment, s'ha aplicat tant als fons de l'ens provincial com als de la Casa de la Caritat i de la Maternitat. Per qüestions històriques, la majoria de la documentació custodiada té un biaix patriarcal i el pla vol fer-hi aflorar la part femenina. Es fa, per exemple, com ha explicat a la xarxa el cap de l'Oficina d'Arxiu i gestió documental de la Diputació de Barcelona, Jordi Vilamala, destacant en la informació descriptiva dels documents l'aportació de les dones.
Registres de maternitat, registres de caritat, les diputades i els diputats de la Diputació de Barcelona. Quantes diputades hi ha hagut? Quants diputats hi ha hagut? Això està ja publicat en línia, no? Quantes persones de la depuració van ser dones i quantes persones van ser homes?
Aquesta informació encara serà més important quan es posi en marxa el projecte de recuperar la memòria oral de la Casa de la Maternitat. Serà l'any vinent i l'objectiu és aconseguir, amb testimonis, recuperar tot allò que les fonts escrites no donen, com les vivències de les dones i els infants que van ser atesos per l'entitat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Club Patinatge Artístic Olot s'ha proclamat campió del món en la categoria de show gran al Mundial de Patinatge Artístic de Pequín. Les olotines s'han endut el seu 16è or mundial amb el disc Si Vull. El Girona ha aconseguit la plata, mentre el bronze se li ha escapat per ben poc al Tona. En shows petits, triomf del Cunit amb O Fortuna, plata del Tona i cinquena plaça del Figueres, que debutava al Mundial, i en quartets de nou, victòria del Vortex del Cunit, que suma el seu tercer campionat del món consecutiu i cinquena plaça del Clover del Llavaneres. La delegació catalana tanca el Mundial amb 5 ors, 3 plates i 3 bronzes. Ara fa uns minuts el patinador del Cunit, Pau García, 8 vegades campió del món, ens enviava aquest missatge des de la festa de celebració.
Hola, bona nit. En directe des de Xina, festejant el campionat del món que acabem d'aconseguir, els 3 campionats del món que acabem d'aconseguir, el show junior, show petit, Vortex. La veritat és que ha sigut una temporada d'ensomni i finalitzar-la aquí amb aquests 3 hores, després de cada campionat d'Europa, campionat d'Espanya i campionat de Catalunya, és una cosa que haguéssim somiat, no? Mai ho haguéssim somiat. Supercontents, superfeliços i ara, res, amb l'objectiu de tornar a casa, descansar una mica i tornar a treballar, perquè això no s'acaba aquí. Ara, seguim.
En futbol, aquest vespre acaba la primera ronda de la Copa del Rei amb la participació de 3 equips catalans. El Nàstic de Tarragona visita a les 8 l'Atleti Balears. L'entrenador grana Luis César destacava que la Copa no interfereix amb els interessos de l'equip.
No molesta, son una competición diferente a la liga y no nos molesta en absoluto. Al final es competir. Lo más bonito del fútbol es jugar partidos de fútbol oficiales. Eso es lo que quieren los jugadores.
I a les 9 tenim duel català de Copa al Camp d'Esports, Atlètic Lleida Espanyol, 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'equip de la capital del Síria afronta aquesta nit un partit històric per la seva institució. És la primera vegada que l'Atlètic Lleida participa de la Copa del Rei i ho fa després terminar la Copa Federació. El Tudelano, el Formentera i l'Egea, la classificació per la competició del CAU. Venia amb un premi gros el de rebre un primera divisió al Camp d'Esports i en aquest sentit els gatans han tingut la sort d'emparellar-se amb un Espanyol que a dia d'avui es troba immers en les posicions europees de primera divisió. Per Gabri García, l'entrenador de l'Atlètic Lleida, l'equip Perico, per moltes rotacions que pugui plantejar Manolo González, arriba amb recursos suficients per seguir sent el favorit de l'eliminatori.
L'Espanyol té una plantilla aquest any molt compensada, jugadors que poden jugar molts titulars, perquè de fet hi ha hagut jugadors que ara no estan entrant els últims partits, però que han sigut titulars en partits anteriors, i bueno, una plantilla crec que molt bona per competir en totes les competicions que aquest any té, i amb el Manol, amb l'entrenador que tenen, no crec que vinguin relaxats, al contrari.
Ahir va passar la segona ronda de Copa del Rei al Sabadell, que va guanyar la pròrroga al Poblense 1-2. Després de l'empat 1-1, Javi López Pinto es va convertir en l'heroi dels arraquinats de la pròrroga. El tècnic Ferran Costa es mostrava orgullós de la feina de l'equip.
Anem sumant coses doncs, que a mi em generen orgull. Hem fet el que calgués per sortir d'aquí amb el passe de ronda i per possibilitar-li a la nostra afició viure una nova eliminatòria de Copa del Rei a la nova Creu Alta. I jo crec que totes aquestes coses en un equip en construcció com el nostre doncs, ens van definint el nostre ADN i el nostre caràcter.
També va passar de ronda al Sant Andreu, superant el Terol per 2-1 a la pròrroga, i el Reus, que eliminava l'Europa en una tanda de penals agònica i amb el porter Pacheco aturant dos penals. I per últim, l'Atlètic Sant Just, equip de Lliga Elit, sisena categoria del futbol, també va caure, en aquest cas 0-2, amb un primera com el Mallorca.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Llibertat, risc, futur, intensitat, diversitat, energia, talent.
Rebels, ets tu.
Gaudeix del millor teatre per a joves.
Del 3 al 21 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Cornellà, Granollers, l'Ametlla del Vallès, Manresa, Montcada i Reixac, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, identitat i gènere, el consentiment o l'antifeixisme. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. Ens acompanyes? Trobaràs tota la programació al web rebels.cat.
Propostes en xarxa.
El foc dels volcans ha transformat l'orografia i el paisatge de la Garrotxa al llarg dels anys, però també forma part de la cultura i la identitat dels garrotxins i les garrotxines. Per això, des del 2011, hi ha un cap de setmana a l'any en què el foc i la llum prenen el protagonisme a la capital de la comarca. El Festival Lluèrnia transforma Olot en un escenari màgic. El 7 i el 8 de novembre, la cita converteix carrers, places i espais emblemàtics en un gran museu a l'aire lliure, tot plegat per retre homenatge al passat volcànic de la zona i fomentar la creativitat artística a través dels dos elements protagonistes, el foc i la llum. Una intenció que, a la pràctica, es tradueix en un programa farcit de projectes d'art i d'arquitectures transitòries, espectacles i instal·lacions on la tecnologia, les projeccions i nacions juguen un paper destacat. En definitiva, una nova manera de mirar i viure espais quotidians. Només heu de deixar que aquesta atmosfera única i captivadora us embolcalli durant unes hores. El 7 i el 8 de novembre torna a Lluèrnia, el Festival del Foc i de la Llum d'Olot. Més informació a lluernia.cat.
Hola,
Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
L'univers infinit.
Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez nega cap mena de finançament irregular del PSOE, però sí que admet que en ocasions ha rebut petites quantitats en efectiu justificades en factures. Jordi Fortià.
Ho ha fet en una tensa compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo. El president ha titllat la comissió de difamació.
En mi caso, en el caso de cualquier miembro de la Ejecutiva Federal, desde luego, señoría, esto ha sido siempre contrafactura y, por tanto, dentro de lo que se exige pues a toda institución. Aquí mismo, en el Senado, también se han permitido pagos en efectivo y nadie ha puesto el grito en el cielo.
Els afiliats de Junts avalen el trencament amb el PSOE amb el 87% dels vots.
Dues terceres parts dels afiliats al partit han participat en la consulta que s'ha fet els darrers dos dies.
El govern flexibilitzarà els ajuts als municipis ebrencs perquè reparin més ràpidament els danys dels aiguats.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, han comparegut al Parlament per explicar la gestió dels aiguats a l'Ebre. Dalmau ha detallat el nou sistema que permetrà avançar bestretes als ajuntaments.
Reduint burocràcia, li he dit, intentant mutar un sistema de bestretes, que crec que és una de les qüestions de fons que hem d'abordar des del punt de vista de les subvencions. Jo ho parlo amb vostès, ho parlo amb el món local i és un clam en general, diguem-ne, la complexitat que tenim per poder fer una transferència a un ajuntament. No li estem transferint a una empresa privada o a una associació de veïns, li estem transferint a un ajuntament del país.
En cultura, un congrés acadèmic internacional a Barcelona i una exposició al Museu d'Història encapçalaran els actes de l'any Gaudí.
Una efemèride que commemorarà l'any vinent el centenari de la mort del reconegut arquitecte català. Un centenar d'activitats escampades per tot el territori difondran la seva figura i obra, desmentint també mites com que imitava les formes de la natura. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
En realitat el que fa Gaudí és analitzar quines són aquestes lleis que conformen i que donen pas a el que és la natura. El resultat sempre té una interpretació possible de mira, això em recorda una papallona, això em recorda un escamat, però el seu objectiu no és la mímesi d'aquestes formes que té la natura, sinó el com aquestes es generen.
I en esports, Toni Castro, avui acaba la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol amb la participació de tres equips catalans.
El Nàstic de Tarragona visita a les 8 l'Atleti Balears i a les 9 tenim duel català. L'Espanyol visita l'Atlètic Lleida al Camp d'Esports. Ahir Sabadell i Sant Andreu van superar ronda la pròrroga i el Reus als penals contra l'Europa. I l'Atlètic Sant Just va caure contra el Mallorca.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Canvis sobtats els que estem tenint aquests darrers dies. Ahir molts núvols i pluja, avui molta més tranquil·litat. La temperatura també s'ha anat espavilant, ha anat pujant respecte ahir a la tarda, tot i que en alguns racons de l'altiplà central, a cavall del Solsonès, de la Segarra, l'Anoia, el Bages, aquí l'ambient ha quedat una mica més fresquet que ahir perquè els núvols han persistit més. De fet, en aquests moments s'han trencat força i per tal la tranquil·litat impera, de moment també amb vent feble. Aquesta propera nit s'hi posarà la boira una altra vegada, bàsicament més local que la del dijous al matí, però la tindrem a molts racons de la Catalunya central i també del Pla de Lleida. Independentment, alguns núvols a Girona, però ràpidament aquestes nuvolades s'aniran desfent al llarg del divendres. Per tant, el temps quedarà més serè i atenció al darrer dia del mes d'octubre. Acabarà sent més càlid encara que avui. Sí que al matí despertarà frescal i humit, però la tarda del divendres, déu-n'hi-do l'ambient suau que hi haurà. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sembla que ja vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, afortunadament. Ara, de fet, bàsicament ja parlem només de les rondes de Barcelona, que continuen molt plenes, sobretot aquesta ronda de dalt. Pensa que aquí encara parlem d'aturades entre Sarrià i Valldaura, això en sentit de Besòs, i en direcció Llobregat també ara hi veiem aturades entre Esplugues, Cornellà, per tant aquesta ronda de dalt encara amb aturades, sobretot és cert en sentit Besòs, com et deia, anant cap al nus de la Trinitat. Dona una mica millor la ronda litoral, tot i així aquí parlem d'aturades entre Prim i la Barceloneta, això en sentit Llobregat. De la resta de vies, poca cosa. Millora ràpidament el trànsit, com et deia. Es quedaria una mica de lentitud a la C58 d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez nega cap mena de finançament irregular del PSOE, però sí ha admès que en ocasions ha rebut petites quantitats en efectiu justificades en factura.
Ho ha fet en una tensa compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo, en què ha qualificat el finançament del PSOE d'absolutament net, legal i irregular. Ha negat l'existència de cap caixa B i assegura que amb el temps la veritat sortirà a la llum. De fet, ha estat un debat marcat per un interrogatori molt dur i amb moltes interrupcions per part, sobretot, dels senadors del PP i de Vox.
Un fet aquest que ha estat aprofitat pel també líder del PSOE per titllar la comissió de circ, Jordi Casino.
El president espanyol ha negat cap caixa B del PSOE, però sí que ha admès haver rebut en alguna ocasió la liquidació de despeses en efectiu, però sempre contra factura i mai quantitats superiors a 1.000 euros. Un fet aquest que per Sánchez contrasta amb l'activitat d'altres formacions com el PP.
En mi caso, en el caso de cualquier miembro de la Ejecutiva Federal, desde luego... Señoría, esto ha sido siempre contrafactura y, por tanto, dentro de lo que se exige pues a toda institución. Aquí mismo, en el Senado, pues también se han permitido pagos en efectivo, hasta, o casualidad, mi comparecencia en esta Cámara, y nadie ha puesto el grito en el cielo.
Hay otros partidos que tienen esos sobresueldos, muchas veces sin declarar, y recibidos en negro.
Un Sánchez que en diverses ocasions ha desqualificat la comissió impulsada pel PP, titllant-la de circ i de ser la comissió de la difamació per voler esbrinar, ha dit coses que no li pertoquen a una cambra, al Senat, que el que ha de fer és vetllar pel control territorial. Un comentari aquest que ha portat el president de la comissió a cridar-li l'atenció.
Aquí parece que el sentido común en esta comissió de difamació no... No
Oiga,
funciona,
señor Sánchez.
Señor
Gordillo,
señor Gordillo, serán retiradas esas palabras del diario de sesiones.
No, pues yo, pues
por
yo
la
ruego,
falta de
yo
respeto que supone...
Des de Junts, que s'ha situat ja a l'oposició, en paraules del seu senador Eduard Pujol, han denunciat no poder parlar en català a la comissió, un fet aquest que ha estat lamentat també per Pedro Sánchez, qui ha recordat que és per culpa del PP, que és qui té la majoria absoluta al Senat, i que ha tornat a estendre la mà als de Carles Puigdemont.
Doncs per cert que els afiliats de Junts han ratificat la decisió de la direcció de posar punt i final a l'acord d'investidura amb el PSOE amb un 86,98% de vots favorables.
Hi ha participat un 66,9% dels afiliats. El resultat concret ha estat aquest 86,98% de vots afirmatius, un 10,22% de vots negatius i un 2,80% de vots en blanc.
Notícies en xarxa.
El govern flexibilitzarà els ajuts als municipis ebrencs perquè reparin més ràpidament els danys dels aiguats i admet que calen millores en la gestió d'emergències en l'àmbit viari.
Ho han explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en una compareixença al Parlament per donar explicacions a la gestió dels aiguats a l'Ebre.
Mont Carvajal.
Amb els canvis que pretén el govern, els ajuntaments tindran 3 mesos per sol·licitar ajudes i no 20 dies, com fins ara, i ja no hauran de presentar un projecte executiu amb informes verificats per inspectors in situ, sinó només una memòria tècnica. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que la confiança mútua ha de facilitar els tractes.
Reduïm burocràcia, li he dit, intentant mutar un sistema de bestretes, que crec que és una de les qüestions de fons que hem d'abordar des del punt de vista de les subvencions. Jo ho parlo amb vostès, ho parlo amb el món local, i és un clam en general, diguem-ne, la complexitat que tenim per poder fer una transferència a un ajuntament, no li estem transferint, diguem-ne, a una empresa privada o a una associació de veïns, li estem transferint a un ajuntament.
Ha assegurat que s'han executat la meitat de les 120 accions de reparació previstes. Són obres de talussos, escolleres, guals, passos de barrancs o camins que l'aigua es va endur. I ha dit que caldrà ampliar els ajuts si bé no ha concretat cap xifra. De moment s'han aprovat 10 milions d'euros directes i 50 milions en línies de crèdits tous.
Doncs encara parlant d'aiguats, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat que compareixeran els pròxims dies per parlar de la tragèdia de la Dana del 29O, sense concretar per què ni a on.
El president valencià ha assegurat que es fa càrrec del dia d'ahir i no deixa de pensar en el que significa en referència al funeral d'estat en què va ser escridassat i insultat per part de familiars de les víctimes. Mazón té data per comparèixer a la comissió d'investigació sobre la dana del Congrés el 17 de novembre.
En successos, l'equip sènior femení del Bisbal Bàsquet denuncia que algú va gravar les jugadores mentre es dutxaven en acabar un entrenament. Els fets van succeir fa un mes i lamenten que després de les reunions amb l'Ajuntament, on van proposar mesures de seguretat, encara no s'hagi fet res. Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
Els fets van passar el dilluns 29 de setembre, després d'un entrenament. Es van reunir amb l'Ajuntament per demanar més mesures de seguretat i assenyalen que el que se'ls va prometre no s'ha complert. Ho explica la jugadora del Bisbal Bàsquet, Mireia Pi.
Tot el que ens van prometre a l'Ajuntament no s'ha fet res i hem dit, bueno, doncs potser és hora de portar-ho xarxes i que es moguin a fils. Seguretat, cap ni una, trobem. Per desgràcia ha hagut de passar alguna cosa perquè es mogui i tot i així veiem que de moment no s'ha mogut.
Les mesures que van proposar va ser arreglar la porta de l'entrada, tancar l'espai per sobre les parets dels vestuaris i càmeres de seguretat a les instal·lacions. Des del club donen suport a l'equip i denuncien que en un mes no ha canviat res. Així ho diu el seu president, Joan Bassa.
Van proposar un seguit de mesures que ells de seguida, entenent la gravetat de la situació, van dir que sí i que s'implementarien. Volem el tenim, que fins al dia d'avui encara no s'ha fet res.
Des de l'Ajuntament també condemnen els fets i asseguren que aquesta setmana ja taparan part de la paret dels vestuaris.
I aquesta tarda Sant Cugat del Vallès nomena a Vicky Bernadet filla predilecta de la ciutat per la seva trajectòria en la lluita contra els abusos sexuals infantils. Així que anem cap allà, Cugat Mèdia. Pau Vázquez, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ara mateix s'està duent aquest acte per nomenar a la santcugatenca Vicky Bernadet com a filla predilecta de la ciutat. Ara mateix ens trobem en el torn dels parlaments, ja ha parlat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, també els diferents representants dels grups municipals, i ara en uns minuts per tancar l'acte doncs parlarà la mateixa Vicky Bernadet. Nosaltres hem pogut parlar abans amb ella i ens ha explicat que és tot un honor rebre aquesta distinció.
Per mi és molt, molt, molt important això, perquè jo em sentia, després de 28 anys, em sentia santcugatenca, total. Però, clar, que arribi un moment en què realment, suposo que lliurement puc dir santcugatenca, doncs em feia moltíssima il·lusió.
Vallès, l'alcalde de Sant Cugat, ha assegurat que Vicky Bernadet és un referent per tota la ciutat i que encarna els valors del municipi.
Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, des de Sant Cugat. Més coses, també en successos, detenen un regidor de Sant Hipòlit de Voltregà per violència de gènere.
El regidor de Sant Voltregà de l'Ajuntament de Sant Hipòlit, Enric Cruells, va renunciar als seus càrrecs públics aquest dilluns al matí després que un jutjat de Vic l'hagi condemnat per un cas de violència dins de l'àmbit de la llar. Els Mossos el van detenir dissabte i en un judici ràpid diumenge es va decretar l'ordre d'allunyament. El mateix dilluns al matí va renunciar a tots els càrrecs públics. Des del consistori, Sant Voltregà han condemnat els fets.
I a la Vall d'Aran han detingut un home de 31 anys acusat d'agredir sexualment una menor d'edat i oferir diners a canvi de sexe a quatre joves més.
La detenció la van fer els Mossos divendres. El presumpte agressor és propietari d'un establiment de restauració i els fets haurien passat al mateix local. Aquestes proposicions les feia als baixos de l'establiment, on hi ha un espai d'oci amb futbolins i billars freqüentat per gent jove. L'arrestat ja va ser detingut al febrer per un altre delicte contra la llibertat sexual a una dona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tensió al plenari de la Diputació de Barcelona. Un diputat dels comuns ha titllat de neonazi el diputat de Vox. La dreta i l'ultradreta han demanat que no constés a l'acte i la presidenta accidental, Marta Ferrés, ho ha fet retirar. Mont Carvajal.
La tensió s'ha produït quan s'ha debatut una moció de Junts per augmentar a 10 els anys d'empadronament per optar a un pis públic de lloguer. El diputat dels comuns, Marc Serra, ha anat pujant el to per expressar que només el Partit Popular i Vox defensaven la mesura, fins que li ha dit neonazi al diputat de Vox. Ell s'ha queixat que això no havia passat mai al ple de la Diputació i li ha demanat que ho retirés. I llavors el diputat Serra ha fet això.
Mirin, anava a retirar aquesta paraula que li ha dirigit el senyor Jordi de la Fuente, no al seu partit, sinó a vostè, personalment. Però abans de retirar-la he pensat, farem un exercici. GPT. Jordi de la Fuente és un neonazi?
Sisplau.
La resposta és sí. Según múltiples fuentes, hay evidencias de que Jordi de la Fuente tuvo un pasado vinculado a grupos de ideología neonazi de extrema derecha.
I quan ha acabat de llegir-ho tot, s'ha reafirmat.
Per tant, és veritat que mai havia passat una paraula tan gruixuda com aquesta en el PREP, però que mai havíem tingut un diputat amb aquest passat.
La moció s'ha rebutjat. D'altra banda, el plenari ha aprovat el catàleg de serveis als municipis dotat amb 88 milions d'euros.
I el ple municipal de Rubí ha aprovat de manera definitiva la seva zona de baixes emissions. Es tractava de l'única ciutat del Vallès Occidental obligada a tenir aquestes restriccions i que encara no ho havia fet. Ràdio Rubí, David García.
La zona de baixes emissions de Rubí tindrà el mateix traçat previst a l'aprovació inicial, ara fa gairebé 2 anys. Seran 55 hectàrees del centre de la ciutat, incloent-hi l'illa de Vianants i la tercera part dels equipaments municipals i centres educatius. Funcionarà de 7 del matí a 8 del vespre entre setmana i s'aplicaran les mateixes excepcions que a la resta de municipis de l'arc metropolità. Per tant, no afectarà, per exemple, els veïns empadronats o que tinguin un pàrquing dins del perímetre de les restriccions. Rafael Hueto és el regidor de Mobilitat.
Per uns es quedarà curta i per altres serà molt invasiva. I pel govern aquesta és l'ordenança que millor conjuga. Primer, el compliment de la llei i segon, l'equilibri entre la necessària implantació d'una zona de baixes emissions per motius ambientals i de salut amb la realitat socioeconòmica de residents.
La zona de baixes emissions de Rubí s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern de PSC i en Comú Podem, que han superat els vots contraris de PP, Vox i AUP i l'abstenció de la resta de grups.
I encara en l'àmbit local, les entitats municipalistes reclamen al govern català un desplegament àgil i concertat de l'Estatut del Municipi Rural. Representants de l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya li han traslladat al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, un document amb accions a desenvolupar.
Dalmau s'ha compromès a fer un retorn d'aquest document d'aquí a un mes per seguir treballant de manera conjunta. Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, al Solsonès, insta el govern a aplicar-lo de manera immediata i efectiva. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Què vol dir un mecanisme rural de garantia? Aquest mecanisme ha d'avaluar totes les lleis que sorgeixen del Parlament, doncs de que compleixin tots els requisits que diuen tots els municipis rurals. Clar, el Parlament no està aturat, lleis se'n van creant i és urgentíssim doncs, de crear-lo doncs, perquè des de forma immediata doncs, es pugui introduir aquesta mirada rural a tota la legislació catalana.
Les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya insten al govern a acabar amb la sobreoferta de places a l'escola concertada. Consideren que la meitat de municipis tenen més grups escolars concertats dels necessaris i xifren en 129 els grups d'I3 que s'obren. Esther Minguell.
La FAC ha analitzat l'oferta educativa de 133 municipis catalans on conviuen centres públics i concertats i ha detectat que en més de la meitat hi ha més grups concertats dels necessaris, unes 2.580 places. Denuncia que el darrer any l'escola pública ha reduït prop d'un 3% les places, mentre que la concertada n'ha augmentat gairebé un punt. De cara a la renovació dels concerts que ara es debat i que s'ha d'aplicar el curs vinent, l'entitat exigeix al Departament d'Educació que corregeixi els desequilibris i reforci la xarxa pública. Ho explica l'Idon Gasull, directora de la FAC.
Sabem que hi ha sobreoferta educativa i que, per tant, sabem a dia d'avui no, que ens estan provocant moltíssima distorsió tant en la planificació educativa com en la lluita contra la segregació escolar.
Les associacions de famílies d'alumnes reclamen més inversió en educació, ja que Catalunya no arriba a la mitjana europea, i demanen que redistribueixin els recursos en zones amb alta concentració d'alumnat vulnerable.
I clam unitari per millorar la planificació escolar a Mataró. Aquest migdia una vintena d'associacions de famílies, entitats educatives, sindicats i associacions veïnals han presentat per instància un manifest unitari on exposen les seves demandes. Mataró Ràdio, Laura Cera.
Entre les propostes que recull el document que han presentat a la seu de serveis territorials destaca l'eliminació de la zona única. Consideren que va en contra d'una educació de proximitat que dificulta la mobilitat i en alguns casos fomenta la segregació escolar. També reclamen que es puguin tancar línies a l'escola concertada. Bernat Pèlac és membre de l'AFA de l'Escola Germanes Bartomeu.
Exigim a la Generalitat que d'una banda modifiqui el decret de concertada, que és el que impossibilita que quan es fa la planificació escolar es puguin, igual que es tanquen línies públiques, es puguin tancar línies concertades.
El manifest el presenten en un moment clau del calendari just abans que comencin les reunions per dissenyar la planificació del curs vinent. En parla Berta Mundó, membre de l'AFA de l'Escola Camí del Mig.
Reivindiquem abans d'hora perquè sabem que la taula de planificació i la comissió de participació d'educació de la ciutat en breu s'activaran ara el mateix novembre i per tant volem que totes aquestes propostes que estem fent no, compte i per tant s'apliquin ja amb la propera oferta educativa.
Les entitats adherides demanen que es garanteixi la participació de la comunitat educativa en aquest procés. La voluntat és evitar un nou conflicte com el que s'ha viscut aquest curs amb el tancament de dues línies d'I3 i dues més a primer d'ESO.
I encara una darrera qüestió, reduir un 30% els accidents mortals i amb ferits greus a Barcelona és un dels objectius de l'Observatori de la Motocicleta. Carina Bellbé.
A banda de la reducció immediata del 30% de la sinistralitat greu, l'Observatori també preveu la creació de 50 noves zones avançades per a motos a les principals cruïlles de l'Eixample i de 24.000 places d'aparcament, 20.000 d'elles en calçada i la resta en pàrquings. Per tant, l'Ajuntament descarta les àrees verdes i blaves per a motos, és a dir, l'estacionament de pagament. En paral·lel, el consistori també preveu impulsar nous ajuts per a la compra de motos elèctriques amb l'objectiu que a curt termini el 20% de les motos i la meitat dels ciclomotors que hi circulen per la ciutat siguin endollats. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
És el primer cop que es crea un observatori per la motocicleta. És un pas important, un mecanisme, aquest observatori, on, com podeu veure, entitats del sector i l'Ajuntament treballem conjuntament per implementar mesures que responguin a les necessitats reals al voltant del món de la moto a la nostra ciutat.
Així doncs, seguretat, convivència en l'espai públic i transició verda són els tres eixos de treball d'aquest observatori de la moto que es reunirà de forma trimestral a Barcelona.
En cultura, un congrés acadèmic internacional i una exposició al Museu d'Història de Catalunya seran dos dels actes fonamentals de l'any Gaudí, una efemèride que commemorarà l'any vinent el centenari de la mort del reconegut arquitecte català.
Un centenar d'activitats escampades per tot el territori difondran la seva figura i obra amb un pressupost de 6 milions i mig d'euros.
Maite Polo.
L'any Gaudí ampliarà el coneixement sobre el geni amb un congrés a la Pedrera de Barcelona d'alt nivell científic i donarà a conèixer tota la seva obra, inclosa la que ha estat destruïda en algun moment i la no realitzada. Un dels objectius de l'any Gaudí serà també desmentir mites, per exemple, que Gaudí no feia plànols o que imita les formes de la natura. Ho ha explicat el comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana.
En realitat, el que fa Gaudí és analitzar quines són aquestes lleis que conformen i que donen pas a el que és la natura. El resultat sempre té una interpretació possible de, mira, això em recorda una papallona, això em recorda un escamat, això em recorda una forma orgànica, però el seu objectiu no és la mímesi d'aquestes formes que té la natura, sinó el com aquestes es generen.
L'any Gaudí s'inaugurarà el dissabte 8 de novembre a Reus i Riudoms, al Baix Camp, on Gaudí va passar la infantesa i l'adolescència.
I la reforma de Can Rius a Caldes ha posat al descobert unes banyeres termals dels segles XIX i XX. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
Les obres de transformació de l'antic balneari de Can Rius, a Caldes de Montbui, en un nou centre sociocultural, han posat al descobert quatre banyeres dels segles XIX i principis del segle XX, amagades en el subsol. Les piscines han aparegut a l'aixecar el terra del soterrani de l'edifici, on en les darreres dècades hi havia hagut una cuina. Són de marbre i es trobaven en estances individuals i amb una sortida al jardí, fet que ha fet pensar els arqueòlegs que eren de luxe. Jordi Martín és el regidor d'Urbanisme de Caldes de Montbui.
Deixarem una banyera a la vista perquè es pugui veure, tapada amb vidre, i dues banyeres que quedaran en una sala que també es podran veure.
Can Rius va ser un dels balnearis més importants d'Europa al segle XIX. Ara és de propietat municipal i s'està reformant perquè aculli l'ampliació del Museu Termàlia, l'Escola de Música i el Taller d'Art.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El patinatge artístic català ha tornat a triomfar al Mundial de Pequín. En l'última jornada de la competició han sumat 5 medalles en quartets, grups grans i petits. Des de Pequín, la periodista de Rodacat, Àngela Climent, ens dona més detalls. Bona tarda, Àngela.
Bona tarda. En la categoria de quartets, el club de Sant Andreu de Llavaneres ha aconseguit la cinquena posició, mentre que el Cunit ha revalidat el seu títol de campió del món. Així descriuen les seves sensacions Llorenç Álvarez, patinador del quartet del Cunit.
Doncs avui la veritat és que hem començat, perquè sempre patinant un mundial fora de casa, potser d'Europa, on no pots tenir tanta família, doncs es fa una miqueta com a vegades una mica fred, s'ha sentit a pista, llavors hem començat una mica dubtant i al final hem dit una cosa, això ho hem fet cada dia mil vegades, doncs ens hem sentit superbé.
Pel que fa als xous petits, el Cunit també n'ha estat el campió, seguit del Tona, que ha aconseguit la segona plaça, i del Figueres, que ha finalitzat cinquè. La modalitat de xous grans han posat punt i final al Mundial, amb una gran expectació per saber qui s'enduia l'or. Gironi i Olot eren els principals aspirants. Normalment han estat les olotines qui s'han proclamat campiones. En aquesta mateixa categoria, el Tona ha aconseguit una meritòria quarta posició, quedant-se només unes dècimes del pot.
Gràcies, Àngela. En futbol, aquest vespre acaba la primera ronda de la Copa del Rei amb la participació de tres equips catalans. El Nàstic de Tarragona visitarà a les 8 l'Atlètic Balears. L'entrenador grana Luis César destacava que la Copa no interfereix amb els interessos de l'equip.
No molesta, son una competición diferente a la liga y no nos molesta en absoluto. Al final es competir. Lo más bonito del fútbol es jugar partidos de fútbol oficiales. Eso es lo que quieren los jugadores.
I a les 9 tenim duel català de Copa al Camp d'Esports, Atlètic Lleida Espanyol. Per tant, primera divisió que visita un equip de segona federació. Ahir va passar la segona ronda de la Copa del Rei al Centre d'Esports Sabadell, que va guanyar la pròrroga al Poblense 1-2. Després de l'empat a 1, Javi López Pinto es va convertir en l'heroi dels arlequinats de la pròrroga. L'entrenador Ferran Costa es mostrava orgullós de la feina de l'equip.
Anem sumant coses doncs, que a mi em generen orgull. Hem fet el que calgués per sortir d'aquí amb el passe de ronda i per possibilitar-li a la nostra afició viure una nova eliminatòria de Copa del Rei a la nova Creu Alta. I jo crec que totes aquestes coses en un equip en construcció com el nostre doncs, ens van definint el nostre ADN i el nostre caràcter.
També va passar de ronda el Sant Andreu superant el Terol per 2-1 a la pròrroga i el Reus, que eliminava l'Europa en una tanda penals agònica i amb el porter Pacheco aturant dos penals. L'entrenador roig-i-negre Marc Carrasco valorava la gesta.
Crec que és un premi, m'atreviria a dir, a la ciutat, a la gent, a la comarca, a tots els que van patir. Crec que avui hem xalat moltíssim, també hem patit, aquesta és la realitat. Aquí a Reus no ho sabem fer d'una altra manera.
I l'Atlètic Sant Just, equip de Lliga Elit, sisena categoria del futbol, també va caure 0-2 amb un primera com el Mallorca. A banda del futbol, en bàsquet, nova victòria de l'Espar Girona, en aquest cas a l'Eurolliga contra el Gdynia Polonès 65-90 i amb remuntada inclosa i classificació ja matemàtica per la segona ronda, una de freda i una de calenta, perquè el Baxi Manresa va perdre amb el líder invicte de l'Eurocup, el Başakşehir Türk, per 67-81. I per acabar, un apunt d'handbol a la Lliga Guerreras Iberdrola, el CAXET Balomano Granollers va guanyar Lanzarote 28-22 i per tant les vallesanes recuperen sensacions i es posen novenes amb 6 punts.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginet. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. My love, as the days get longer, will you follow me, never let me go? Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round.
When it's said and done, keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming, dreaming till the sun goes down. Yeah,
we'll keep dancing.
Dancing, dancing as the world.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.